Ràdio Estel. Què tal? Salutacions, benvinguts al primer cafè de Ràdio Estel. Aquest dimecres 5 de febrer, al Mirador de l'Actualitat, analitzarem els problemes interns del Partit Popular, amb discrepàncies, la renúncia de Jaime Mayor Oreja a les eleccions europees, la baixa de l'Eix Vidal Quadras i la creació d'un partit, Vox, sorgit de la dreta dels populars. Poc abans de les 9 del matí farem el cafè avui amb Maria Àngels Aire, de l'Associació Espanyola contra el Càncer, que ens parlarà de la lluita contra aquesta malaltia. Ja en la segona hora comptarem un dia més amb la secció Naturalment, amb el doctor Pros, i també ens visitarà avui la Rosa Marta Maluquer, de la joieria Marsans Maluquer, a l'Espai Joies de Vida. I a la part final del programa, com sempre, parlarem amb la Núria Ortín, que ens avançarà alguns dels viatges i pelegrinatges que el Club Més Amics està preparant de cara als pròxims mesos. Tot això i més aquest dimecres, al primer cafè de Ràdio Estel. Bon dia, Sara Cruz.
Molt bon dia, Mercè.
Què tal, com estàs, Sara?
Molt bé, a punt.
A partir d'ara i fins a les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel. Ignasi Miranda, Sara Cruz, i qui us parla, Mercè Raga. La producció, David García i Ferran Capdevila. La redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i Laura Aznar. A la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, i a les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa, @primercafeestel. Telèfon 93 409 2772. La informació del dia amb Mercè Raga i Sara Cruz.
El Ministeri d'Hisenda ha fet marxa enrere, finalment, i ha decidit publicar les balances fiscals, a més dels comptes regionalitzats, que el ministre Cristóbal Montoro va anunciar durant la convenció del Partit Popular a Barcelona fa uns quants dies, Sara.
El nou sistema, el de càrregues de benefici, situa el finançament de Catalunya en la mitjana espanyola, mentre que les balances reflecteixen un dèficit de fins a 16.000 milions, segons els càlculs de la Generalitat, encara que el resultat varia segons el mètode utilitzat. Tot i que el Ministeri va rebutjar el sistema de comptes regionalitzats pel càlcul d'ingressos i despeses de l'Estat en una comunitat, ara ha optat perquè s'incloguin en l'estudi que es publicarà al març i que està elaborant un grup d'experts. Veus del Partit Popular, com el del Govern Balear, també o la presidenta del PP madrileny, Esperanza Aguirre, n'havien reclamat la publicació, com ha fet també reiteradament la Generalitat.
El Consell de Garanties manté que la LOMCE vulnera 9 àmbits de la Constitució i l'Estatut.
El dictamen del Consell alerta que l'Estat espanyol assumeix unes funcions que corresponen a les comunitats autònomes i entra en conflicte amb la Carta Magna, perquè el Tribunal Constitucional avala la immersió sense fixar un mínim pel que fa a l'ensenyament del castellà. Per la seva banda, el portaveu del govern, Francesc Homs, ha assegurat que el govern català no mourà, diu, ni una coma del model lingüístic emprat a l'escola pública i seguirà aplicant la LEC.
En relació al model que, a més, ens garanteix no només el coneixement del català i el castellà per igual, sinó un model també de cohesió social, doncs no el mourem ni una coma com a model, perquè és el model d'aquest país, perquè és un model que ens l'hem dotat entre tots de manera democràtica, perquè ens garanteix cohesió social, perquè ens garanteix coneixement del català i del castellà, i perquè, a més, és perfectament legal, perquè hi ha una llei, que és la Llei d'Educació de Catalunya, que així ho estableix i que no ha estat impugnada.
Per cert, que a les escoles cristianes, 4 dels 5 mencionats en el recent sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en contra de la immersió lingüística, han afirmat finalment que no canviaran el model.
Serà, i coneixíem més coses al voltant del cas Gürtel. Qui regalava concretament?
Doncs déu-n'hi-do, un fotimer de coses, Mercè. Viatges, televisions de plasma, caixes de vins i fins i tot cigars abans, i també abonaments del Real Madrid i l'Atlètic són alguns dels regals que la trama de corrupció va fer diversos als càrrecs del Partit Popular. Ahir es van conèixer, per exemple, més detalls gràcies a un informe policial enviat al jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz. La Unitat Policial de Delictes Econòmics posa el focus en alguns diputats i càrrecs del Partit Popular a qui, segons aquest informe, la trama suposadament hauria regalat, doncs, totes aquestes coses que parlava parlàvem al principi.
I no deixem de banda la plana judicial, perquè l'Audiència Nacional, Fernando Andreu, ha citat l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, el 3 de març, com a querellat pel cas de les preferents. Recordeu que aquest magistrat també ha citat antics directius de l'entitat i de Bancaja.
Blesa va declarar davant del jutge Juan Antonio Toro el gener passat per la compra del Banc de Florida, i recordem també que va ser imputat pels delictes d'abús de posició dominant i administració fraudulenta. Després de Blesa, compareixerà també l'exconseller de Caja Madrid i sindicalista de la UGT, Gonzalo Martín Pascual, i l'expresident de la COE, Gerardo Díaz Ferran, empresonat, recordem, des del desembre de l'any 2012. Aquestes citacions arriben després que l'Audiència Nacional va delimitar la investigació de les preferents a la cúpula de les caixes formades pel grup Bankia, que van crear aquests productes i en van deixar fora les persones jurídiques i també els empleats que les van vendre.
Ara mateix passen 6 minuts de les 8 del matí, obrim Crònica Internacional. Anys després del genocidi de Ruanda, ahir va començar a París el primer judici contra un ciutadà ruandès acusat de participar en aquella massacre.
I no serà pas l'únic, perquè hi ha una vintena més de judicis pendents a les ciutadans, als ciutadans romanesos, volíem dir, responsables d'aquells fets. França intenta netejar així la seva imatge en aquella part del continent africà on el seu paper en el genocidi ha estat sovint molt qüestionat. Es calcula, atenció, que en aquella massacre l'any 2004 hi van morir unes 800.000 persones. Fins ara, la major part de les persones jutjades per les atrocitats comeses a Ruanda han estat processades pel Tribunal Internacional creat expressament per les Nacions Unides per jutjar aquests responsables. Ara, però, com dèiem, els tribunals francesos prenen aquesta iniciativa. No només et jutjarà el responsable, sinó també es posarà en relleu l'actitud del govern francès en aquella època.
El ministre francès d'Afers Estrangers, Laurent Fabius, ha avisat al règim sirià de l'Assad que no està complint els compromisos sobre el ritme d'eliminació de les seves armes químiques.
En una entrevista a l'emissora France Info, Fabius ha dit que només el 5% d'aquestes armes químiques estan sortint de Síria, quan ja hauria d'haver sortit el 100%. El ministre francès també ha denunciat que el govern sirià ha frenat aquest procés. Com a contrast, però, els advertiments del govern francès, el viceministre d'Afers Estrangers rus, Gennady Gatilov, ha afirmat que Síria planeja tancar el procés d'eliminació d'armes químiques en menys d'un mes.
I en esports, tot a punt pel partit d'anada de les semifinals de la Copa del Rei davant la Reial Societat d'avui, serà.
Doncs sí, Mercè, la tornada d'Isaac Cuenca és la novetat més destacada d'aquesta llista de convocats, formada en total per 22 integrants i a la qual el Tata Martino ha inclòs tots els jugadors disponibles. No obstant, el mateix tècnic ha afirmat que encara no té clar quin serà l'11 inicial.
El Reial Madrid està pendent de Cristiano Ronaldo i del comitè de competició que avui ha de decidir els partits de sanció per al portuguès per l'expulsió de diumenge a Sant Mamés.
Doncs sí, Mercè, també ha de decidir si juga o no l'anada de la semifinal de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. Carlo Ancelotti compta amb el portuguès i també amb Gareth Bale, que ja s'ha recuperat dels seus problemes musculars.
I l'exjugador del Barça, Michael Laudrup, ha deixat de ser l'entrenador del Swansea City, el 12è classificat a la Premier, per només 2 punts del descens.
Doncs sí, el danès va arribar al club l'estiu del 2012 i va conduir els galesos a la consecució de la Copa i la Lliga i a un nou lloc al campionat. Enguany, però, els vencer s'ha classificat pels vuitens de final de la Cup, però només ha guanyat un dels últims 10 partits.
I en bàsquet, el Barça escalfa motors per la Copa del Rei amb l'esbranzida que han donat les 7 victòries consecutives del mes de gener.
Doncs sí, en el primer moment important de la temporada, els blaugranes, tot i la derrota a València, arriben a Màlaga amb confiança. Divendres, contra l'Iberostar Tenerife, arriba el primer d'aquests 3 obstacles.
I a MotoGP, Marc Márquez ha estat el més ràpid en els primers tests de pretemporada que es disputen al circuit malaisià de Sepang, seguit de Valentino Rossi i Dani Pedrosa. D'altra banda, també us expliquem avui que l'escalador biguetà Toti Soler va morir aquest dilluns mentre estava fent un descens pel glaç a Noruega, segons informa el digital osona.com.
Doncs sí, Soler, de 33 anys i especialitzat en escalada de gel, va patinar quan l'expedició en què anava estava completant el descens. Els seus companys d'expedició no van patir, però, cap mal.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
8 i 9 minuts. Laura Aznar, molt bon dia. Notícia curiosa d'aquest dimecres.
Doncs un nàufrag sobreviu 13 mesos a una petita embarcació a la deriva enmig del Pacífic. José Salvador Alvarenga va embarcar-se a Mèxic en una expedició per pescar taurons a final del 2012 i ha estat localitzat ara a les Illes Marshall, al mig de l'oceà, on ha sobreviscut tot sol després que el seu company de viatge morís. José Salvador Alvarenga ha explicat que la sang de tortugues, l'aigua de la pluja, les aus i els peixos han estat la dieta que l'ha ajudat a sobreviure.
Classes fitats per sa final de... En clau cultural, 8 i 10 minuts. Ja, Campos, bon dia.
Bon dia.
L'Assemblea de Docents de les Illes Balears, guanyadora de la primera edició del Premi Martí Gasull i Roig. Per aquest motiu estem escoltant Antònia Font, eh?
Sí, perquè l'acte es va celebrar ahir al Bor Centre Cultural de Barcelona. La primera edició d'aquest premi, la Plataforma per la Llengua, ha entregat el guardó a la millor iniciativa en defensa del català. Entre els finalistes també hi havia la Viquipèdia en català i l'activista d'ells, Joan Carles Martí. Més de 300 persones han participat en el decurs d'aquesta primera edició i s'han presentat un total de 96 candidatures. El guanyador s'ha decidit per un procés de vot popular a través del web premimartigasull.cat i un jurat entre els quals hi havia l'escriptor català Carles Torner o la periodista Empar Moliner. Aquest premi es lliurarà cada any a persones físiques i jurídiques que hagin contribuït a la millora de la situació de la llengua catalana.
Laura Aznar, bon dia de nou. Christie's cancela la subhasta de la col·lecció portuguesa de Miró per incerteses legals.
Doncs les 85 obres de l'artista català, que tenen un valor estimat de 35 milions d'euros i són propietat del Banc Portuguès de Negocis, que va ser nacionalitzat pel govern portuguès, així ho ha anunciat la subhasta, que hauria de continuar avui, ha estat suspesa per decisió de Christie's, degut a la disputa entre els tribunals portuguesos sobre la propietat de les obres. El Tribunal Administratiu de Lisboa ha rebutjat la petició del Ministeri Públic portuguès de suspendre la venda de les obres. Com que l'acte judicial no garanteix poder fer la venda, Christie's no té més remei que retirar les obres a l'espera que se solucioni el conflicte.
Doncs de moment nosaltres amb Antònia Fom donem pas a l'Ignasi Miranda. Ja sona la cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love. Els locutors repassen Terrússia, va treure un nou i mig. A Ràdio Estel, el primer cafè.
Bon dia, 2 minuts i mig i serà un quart de nou. La Santa Seu es va pronunciar ahir per primera vegada públicament sobre la qüestió catalana i el procés sobiranista. Va ser a través de la Nunciatura Apostòlica a Espanya i Andorra. En un comunicat sobre les declaracions fetes, ara fa 2 setmanes per l'abat de Montserrat, on argumentava que un estat català seria reconegut pel Vaticà, la representació del Papa, dirigida per Renzo Frattini, afirma que aquestes paraules de Josep Maria Soler no reflecteixen en absolut la posició de la Santa Seu i afegeix que es tracta d'opinions que són d'exclusiva responsabilitat seva. Recordem que l'abat de Montserrat va defensar el 23 de gener passat el dret del poble català a ser consultat sobre la seva independència i va recordar que Catalunya com a nació és anterior a l'estat espanyol. També acusava la Conferència Episcopal Espanyola de defensar només la unitat d'Espanya com a bé moral i de no tenir en compte la realitat catalana. L'abat Soler és aquests dies a l'estranger per tasques relacionades amb la seva missió dins les comunitats benedictines de la província de Subiaco, a la qual pertany Montserrat. Precisament la setmana passada, Josep Maria Soler va ser a Itàlia i dimecres va arribar a saludar el Papa Francesc després de l'Audiència General al Vaticà. I la Santa Seu també és notícia perquè va presentar ahir el missatge del Papa Francesc per a la Quaresma, que començarà tot just d'aquí a 4 setmanes. El pontífex diu que Déu no es revela mitjançant el poder i la riquesa del món, sinó a través de la feblesa i la pobresa. Aquestes paraules, segons el Sant Pare, ens diuen quin és l'estil de Déu, basat, afegeix, en un amor que és gràcia, generositat i desig de proximitat. Després de reflexionar sobre la pobresa de Jesús, Francesc ens invita també a pensar en el nostre propi camí, on Déu continua salvant els homes i el món mitjançant el Crist que es fa pobre en els sagraments, en la paraula i en la seva església. Finalment recorda que la Quaresma és un temps bo per preguntar-nos de què ens podem privar per ajudar i enriquir altres persones amb la nostra pobresa.
Qui diu avui la premsa? Doncs repassem les portades dels diaris. A l'Estat espanyol, l'ABC titula el Vaticà desmenteix l'abat de Montserrat sobre Catalunya. A la mateixa línia, la Razón titula el Vaticà no reconeixerà un eventual estat català. D'altra banda, el rotatiu El Mundo titula Pilar Rahola va falsejar el seu currículum dient que era doctora en filologia. I el diari El País titula el jutge cita Blesa com a imputat en el cas de les preferents i subtitula que el Consell General del Poder Judicial suspèn el Pidió Sílvia, recordem l'instructor, en el cas del banquer.
I seguim, com sempre em diem, portades de casa nostra, en aquest cas La Vanguardia titula Hisenda rectifica i publicarà finalment les balances fiscals. D'altra banda, el diari El Periódico, també en la mateixa línia, explica que Montoro afluixa i explica que Hisenda publicarà les balances fiscals per la pressió de les autonomies, incloses les del Partit Popular. D'altra banda, el diari El Punt Avui titula en tots els fronts en referència a la llei Wert. I finalment acabem explicant-vos la portada de l'Ara, que diu així pagava Gürtel i explica que amb regals els càrrecs del Partit Popular eren obsequiats amb viatges, cigars i vi.
El descosit, amb Gabriel Genescà.
Gabriel Genescà, traductor i filòleg, molt bon dia.
Molt bon dia. Mira, avui Màrius Carol escriu a La Vanguardia que és una bona notícia l'anunci del govern que rebaixarà l'IVA cultural, que ara és del 21%, mentre que França és del 5,5%. Mentrestant, però, al cor de Barcelona, algunes llibreries històriques han de tancar a causa de l'actualització dels lloguers, esperonada per la pressió turística. En parla avui Miquel Molina a propòsit de la llibreria Documenta, que gràcies a la fidelització dels clients ha aconseguit, però, salvar-se i anar a l'Eixample. No ajuda la promoció de la cultura ni del sector audiovisual la vaga que va impedir que TV3 transmetés els Premis Gaudí. Ho explica Natàlia Molero al Singular Digital, que considera que el conflicte només es pot resoldre negociant, no confinant la direcció als seus despatxos, i tenint en compte les xifres. De l'any 2011 ençà, la plantilla de TV3 s'ha reduït en 58 treballadors, mentre el pressupost ha augmentat en 65 milions d'euros, és a dir, un 40%. Ferran Sáez, a l'Ara, intenta explicar l'origen profund de la crisi a partir de l'efecte L'Oreal, perquè jo valc, i de l'efecte Mediamark, jo no sóc tonto. L'efecte L'Oreal justifica les inversions milionàries en infraestructures faraòniques, com els AVEs o els nous canals de televisió pública, i l'efecte Mediamark explica la rialleta de suficiència de qui trobava que viure de lloguer era llançar els diners podent signar una hipoteca a 40 anys de 1.500 euros al mes. I conclou que en el rerefons d'aquests dos efectes s'entreveu que l'assumpció de la pròpia responsabilitat individual és percebuda ja com una mena de mal de cap innecessari, com una nosa que ens podem estalviar quan ho creguem oportú. I a propòsit de la crisi, José Antonio Bueno parla avui a El Periódico de la notícia preocupant de la devaluació de les divises als països emergents, com el peso argentí i la caiguda de les monedes nacionals de l'Índia o el Brasil, que semblen indicar que algú ha tocat la corneta per sortir de les economies emergents. Cal tenir en compte que grans empreses espanyoles tenen interessos en aquells països, sobretot a l'Amèrica Llatina, i que aquesta crisi pot reforçar l'euro i encarir els nostres productes, fent poc efectiu dels ajustos salarials i més difícil l'exportació. Acabem amb una bona notícia que llegim a Nació Digital. Les escoles bressola de la Catalunya Nord amplien els centres aquest any.
Gabriel Genescà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins demà, que vagi molt bé.
Fins demà.
Ràdio Estel.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. i ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Maximitza el teu estalvi amb l'ofertassa d'Hipercor.
Oli d'oliva verge Almazara de Torres Morente, caixa de 4 litres més 2 gratis, 14,20 €.
Així només pagues 2,37 € per litre. Oferta vàlida només a la península.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor. També a hipercor.es.
Es busca locutor o locutora que doni la cara i reconegui obertament que teu ha tingut un problema de salut mental. Amb la teva ajuda, moltes persones anònimes s'uniran a la lluita contra la discriminació. Entra a obertament.org i dona la cara per nosaltres i amb nosaltres. Per la salut mental, dona la cara obertament.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Matí complicat en aquesta xarxa viària. Comencem parlant d'accidents. A l'autopista C33 en teníem un d'accident a la zona de Montcada i Reixac baixant cap a Barcelona. En principi ja el tenim resolt, però queden aturades d'un parell de quilòmetres en aquest punt, autopista C33, Montcada i Reixac baixant cap a la ciutat de Barcelona. Un altre accident a l'AP7, a la zona de Sant Cugat, sentit nord, sentit Girona, retencions de més de 3 quilòmetres gairebé entre el Papiol, Sant Cugat, com us dèiem, AP7, sentit nord, sentit Girona. Ara ens indiquen un nou accident, en aquest cas a l'autopista del Maresme, tram de Sant Adrià, baixant cap a Barcelona. Un carril tallat al trànsit, cua d'un parell de quilòmetres en aquest punt, autopista del Maresme, Sant Adrià, sentit Barcelona. Acabem amb una darrera incidència, en aquest cas un vehicle avariat a l'autopista B23, AP2, a la zona del Papiol, talla carril en sentit Martorell, cues també d'un parell de quilòmetres en aquest punt de l'autopista B23, Papiol, sentit Martorell. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Roger, bon dia. I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat, no hi ha incidències, no hi ha problemes destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. D'altra banda, i per als que vulgueu assistir al partit de Copa del Rei entre Barça i Reial Societat d'aquesta nit, TMB reforça el servei tant de metro com d'autobús i habilita línies especials del Camp Nou a Mossèn Cinto Verdaguer i a Plaça Catalunya. Recordeu que el metro funciona fins a la mitjanit. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Gràcies, Rosa. Bon dia. I finalment coneguem quin temps ens espera de cara a les properes hores de la mà del Jordi Miralles. Molt bon dia, Jordi.
Hola, bon dia. La jornada d'avui comença amb temperatures més altes, 12 graus ara mateix a Barcelona, també a Tarragona, 10 graus a Girona, 7 graus a Lleida, i amb precipitacions, pluges que ara mateix afecten punts del Pirineu de Lleida, Palau a la comarca del Berguedà. A Berga han recollit 11 litres aquestes últimes hores, plou una mica al Solsonès, també a punts del Pla de Lleida i plou també a punts de les comarques del Vallès Oriental i Occidental. Al llarg d'aquest matí aquests núvols s'han d'anar trencant, tot i que el Pirineu persistiran ben bé fins a mig matí i migdia. Per tant, la tendència és que tot i començar la jornada amb núvols i amb aquestes pluges, a poc els núvols es vagin trencant, sobretot a les comarques del sud i també comarques de Ponent. I quedarà una tarda bastant més assolellada. Les temperatures avui, agradables al centre del dia, màximes en general entre els 12 i els 15 graus aproximadament. Demà esperem que hi hagi nuvolositat variable, grans clarianes, més sol cap a les comarques de Girona, tot i que de cara a la tarda tornarem a tenir núvols a les comarques del Pirineu i començarà altra vegada a ploure i a nevar. El Pirineu només de Lleida, per damunt dels 1.800 metres. I és que demà les temperatures pugen. Demà, després de força dies, podrem sobrepassar màximes de 15 a 16 o arribar fins als 17 graus a causa dels vents del sud que hi bufaran. Tot i així, de cara a divendres tornen a baixar les temperatures, que pujarien més dissabte i tornarien a baixar de cara a diumenge.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 23 al 28 d'abril, peregrinatge a Fàtima i al nord de Portugal. Una experiència cautivadora que et convidem a viure amb nosaltres. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina pel segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 llaunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
El mirador de l'actualitat.
La renúncia de Jaime Mayor Oreja a encapçalar la llista per a les eleccions europees del 25 de maig, la baixa d'Aleix Vidal Quadras i el distanciament de José María Aznar de la direcció actual són només alguns dels noms propis que expliquen aquests dies el que és una mena de terratrèmol intern dins el Partit Popular. Alguna cosa es mou en el PP per la dreta de la formació que governa Espanya des de fa més de 2 anys, amb majoria absoluta al Congrés i al Senat. La creació de Vox, una nova força política liderada per l'exdiputat basc Santiago Abascal i l'exfuncionari de presó segrestat per ETA José Antonio Ortega Lara, és el principal exemple de tot plegat en forma, en aquest cas, decisió. Mentrestant, Mariano Rajoy i els principals dirigents del partit escenificaven unitat el cap de setmana passat a Valladolid, en una convenció on també hi havia algunes absències, sobretot la d'Aznar, expresident del govern espanyol i, com dèiem, actual president d'honor del PP. També, si hi ha tot això, afegim les veus crítiques que han demanat, per exemple, publicar les balances fiscals, com així es farà finalment, o les tensions pels casos de corrupció, especialment el cas Bárcenas, el panorama del PP no sembla fàcil a poques setmanes d'unes eleccions europees i a poc més d'un any i mig de les generals. Sara, bon dia, novament.
Hola, molt bon dia. Doncs sí, el Partit Popular sembla que està perdent força per la dreta. Així ho veuen almenys la majoria dels analistes polítics davant d'alguns moviments que s'han produït els últims dies. La nova formació Vox ja treballa per seduir una part de l'electorat popular a través d'una defensa ferma de la unitat d'Espanya i fins i tot de la supressió de les comunitats autònomes. Això, combinat amb un discurs polític neoliberal i renovador, està nodrit també d'una crítica a l'actual política antiterrorista del govern de Rajoy perquè la consideren massa feble i tova a ETA i al seu entorn. Un dels antics dirigents del Partit Popular que han anunciat que es passen a Vox precisament és Aleix Vidal Quadras, l'exlíder del PP català que va arribar al màxim de vots de la formació en unes eleccions autonòmiques, va ser el novembre de l'any 1995, ha viscut els últims 17 anys un creixent distanciament de la línia oficial, sobretot després que José María Aznar el va apartar de la direcció de Catalunya a l'estiu de l'any 1996. Ha estat eurodiputat a les últimes 2 legislatures al Parlament d'Estrasburg, però la seva opinió sobre la llengua catalana, el finançament autonòmic i la lluita contra el terrorisme ha mostrat un radicalisme que no comparteix l'actual cúpula del Partit Popular. L'altre important dirigent popular que fa un pas enrere, en aquest cas sense deixar el partit, és Jaime Mayor Oreja. Va ser ministre de l'Interior amb José María Aznar entre els anys 1996 i 2001, líder i candidat del PP Basc i cap de cartell de la formació a les eleccions europees dels anys 2004 i 2009. Ara ha decidit renunciar també a encapçalar la llista dels comicis del 25 de maig, després que s'ha expressat en línia crítica, sobretot amb la derogació de la doctrina Parot, dictada per l'alt Tribunal Europeu, i amb la línia també de lluita antiterrorista del govern actual. Mayor Oreja també ha destacat últimament per polèmiques declaracions de vincles entre el nacionalisme català i el basc i també ETA. Són aquestes només alguns exemples que fan pensar que el Partit Popular pot perdre força en properes cites electorals a causa de la pèrdua de suport per la dreta. No és segur que això es produeixi, però hi ha molts elements que fan pensar que sí. La pujada de Ciutadans a Catalunya i del partit de Rosa Díez, Unió, Progrés i Democràcia al conjunt d'Espanya són altres elements d'aquest complicat moment intern que viu el Partit Popular.
Gràcies, Sara. Amb aquests punts de partida obrim el mirador d'avui. Són ara ja 9:15. Saludem Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Parlament de Catalunya. Bon dia, benvingut.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per haver acceptat la invitació. També és amb nosaltres Joan Pallarès, col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, també historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat Gironí, ens acompanya avui l'advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats, Josep López de Lerma. Senyor López de Lerma, molt bon dia.
Molt bon dia a tots.
També gràcies per haver vingut, en aquest cas, a través de l'estudi de Girona. Què creuen vostès, senyors, que està passant en el si del PP i en els sectors considerats, diguéssim, més propers a la dreta, amb Vox i altres veus crítiques internes, encara que no sempre abandonin el Partit Popular? Vol començar el senyor Sánchez Costa, per exemple, que ho veu més internament?
Sí, jo vinc de Valladolid, ha estat
a la convenció.
Puc parlar en primera persona i amb cert coneixement de causa. Hem tornat tots molt contents, animats, engrescats d'allà de Valladolid, i crec que és important també diferenciar el que a vegades ens interessa i ens preocupa en l'àmbit polític i mediàtic amb el que passa a la realitat. És a dir, una vegada pensa que el que surt als diaris, el que surt a la premsa, el que surt al Twitter, és després el que passa a la realitat, i a vegades vivim una mena de virtualitat política que després no es correspon exactament amb els fets, no? I evidentment el Partit Popular hem tingut unes setmanes difícils, i parlàveu de terratrèmol. Home, potser hem de relativitzar una mica, i es tracta d'un sisme, un moviment de terres, no?, que és important. És important. Tanmateix, pot ser que hi hagi també alguns malentesos aquí. I jo crec que és una idea que hauríem de començar a deixar una mica clara, no? Perquè a vegades alguns acusen el Partit Popular de tou, de tebi, i són precisament aquells que quan estaven al govern van fer polítiques que eren més toves i més tèbies que les que està fent ara el president Rajoy.
Es refereix vostè a Mayor Oreja, per exemple, quan era ministre de l'Interior?
No, refereixo tant a Mayor Oreja, perquè jo crec que Mayor Oreja és un cavaller, la veritat, que a més, doncs, en un moment donat ha considerat que ell ja no havia d'estar a primera línia i ha decidit, doncs, passar d'una forma discreta a segona línia, segueix dintre del PP, i ho ha fet, doncs, després d'haver estat molts anys, ha decidit passar a un segon terme. No? A vegades jo tinc la sensació que amb algunes persones passa una mica com amb alguns dirigents del PSC, no?, que han arribat a una edat en la que ja no estan a primera línia, i no parlo ara de Mayor Oreja, no?, sinó d'altres, han estat anys i anys a primera línia, vivint de la política, passen a segona i diuen, escolta, jo vull seguir aquí, què faig? Em reinvento i, doncs, creo un altre partit, me'n vaig a un altre, doncs ara em converteixo en un crític, etc. Això ho hem vist al PSC, i també hi ha alguns moviments similars dintre del Partit Popular.
Més comentaris, senyor López de Lerma, senyor Pallarès?
Bueno, jo crec que estic d'acord amb el que diu Fernando Sánchez Costa en línies generals, és a dir,
potser no s'ha d'exagerar aquest sisme intern?
No, jo crec que no s'ha d'exagerar. No s'ha d'exagerar. És més, el trobo tot absolutament normal. si agafo el retrovisor i me'n vaig cap enrere, aquesta primera farà 10 anys que vaig deixar el Congrés dels Diputats, i em situo doncs, en 15, 16, 17 anys enrere, en alguns diputats i dirigents, els dirigents del Partit Popular, adversaris però amics, o almenys diguem-ne més que... sí, les converses entre passadissos i les negociacions, per exemple, amb Mayor Oreja, no? Jo no tinc res a dir contra el Mayor Oreja, tot el contrari, vaig pactar amb ell... doncs el que els Mossos d'Esquadra vigilessin les carreteres, va ser amb ell a qui vaig negociar. Jo els hi deia amb brometa, però amb una brometa seriosa, que és que haurien d'inventar-se un partit a la seva dreta, i els hi deia amistosament, col·loquialment, i a més subvencionar-lo, ja els hi deia, no? Per què? Perquè això d'agafar agafar el vot des d'un centre, des del centre, fins a la dreta, 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 això és altament difícil. I els contrapesos no s'hi donen. El senyor que està en el centre i que, per tant, diguem-ne, pot votar PP i en unes eleccions i les següents el pot castigar i pot votar PSOE i després els pot tornar a castigar i votar PP, que s'ha donat, que s'han donat a Espanya, doncs se sent incòmode amb la dreta dreta. És lògic. És
el
lògic.
Que passa és que potser no guanyaria el PP per majoria absoluta. Si
no, és que aquest és la qüestió que hem de veure, jo crec que amb una certa fundària, no? És a dir, una certa perspectiva, no? Nosaltres tenim un sistema de representació proporcional. El que passa que ara tenim unes europees que ens distorsiona, un sistema perquè és un col·legi únic, sí. Proporcional. Aleshores, el sistema proporcional comporta una representativitat des de la pluralitat de partits polítics. I per tant, es fa molt difícil un partit que agafi tot un arc que vagi des del centre al cent a la dreta dreta. Això no ha passat mai en el sector, diguem-ne, de les esquerres, per dir-ho d'una manera. El PSOE, quan ha estat en majoria absoluta, ha pràcticament asfixiat, ofegat en el Partit Comunista. Quan ha estat més fluix, el Partit Comunista puja, els vasos comunicantes, que dèiem, en física, no?
Sí, sí.
En la dreta no s'ha donat, per tant... que hi ha dintre del Partit Popular unes sensibilitats distintes, això, primer punt, es troba en qualsevol partit polític, però que hi hagi també en el Partit Popular sensibilitats distintes i molt oposades és ben natural quan es vol abarcar tant. Per tant, el Partit Popular arribarà a una situació, diguem-ne, de normalitat respecte del propi sistema electoral espanyol. I dirà, serà molt difícil la majoria absoluta del Partit Popular en el futur si hi ha un segment de la dreta dreta que se'n va o es crea de nou, és igual, eh? O es crea d'ex novo. Mm. Sí, però aquesta dificultat també l'ha tingut el PSOE i en dues, tres legislatures va obtenir majoria absoluta, no?
Per tant, podríem buscar alternatives per buscar legítimament, perquè tots els partits ho poden fer amb vocació clar, de govern, clar. Buscar la majoria sense aquesta a la dreta.
Sí,
però bé.
I jo, clar, des de la meva perspectiva personal, això clar, és molt subjectiu i, per tant, tan respectable és el contrari del que jo puc digui ara, no? Home, a mi em sembla que el Partit Popular es decanti cap a la moderació, em sembla que és bo, i li serà bo, crec.
Encara que comporti això alguna escissió o alguna
baixa. Sí.
Perdoni.
I a més, i ara acabo, no? Perquè si no, no deixaré parlar.
Tranquil.
L'amic Pallarès. Disculpeu. Aquest és un fenomen que també es dona compte tota la Unió Europea, i es dona per la situació de crisi econòmica, que s'està convertint en una crisi estructural. I, per tant, estan sortint, si se'n permet, en tot el respecte, nans al voltant d'uns i al voltant dels altres, o al voltant, o diguem-ne, com alternativa a alguns. Hi ha des dels antisistema, els anti-Unió Europea, els de la ultradreta, la ultraesquerra, els pallassos d'Itàlia, etcètera, 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 etcètera. No? Per tant, és que tot això està molt remogut, però sí. Jo del Partit Popular estaria tranquil.
Bé, senyor Pallarès, com ho veu vostè?
Sí, bé, jo discrepo de les dues
doncs endavant.
De les dues intervencions i bé, de lo que ha comentat Josep López de Lerma, discrepo de tot, menys de l'última part, que sí que ha introduït a l'anàlisi la realitat actual. És dir, aquí estem a Sants i el dia està plujós.
El senyor tant... Medelerma és a Girona, a la plaça del Vi.
Sí, no plou, però a casa en deien que a Barcelona plovia. No?
Sí, exacte.
doncs el problema és aquest. Aviam, l'anàlisi que ha fet ha sigut un anàlisi potser correcte en una època, a l'època, encara fa 10 anys, era correctíssim, no?, de crear encara algun partit per la dreta, i, però això és una enginyeria d'aquelles estil Cambó, i les coses avui en dia funcionen molt diferent. Som a finals o començaments del segle XXI, la societat avui en dia es mou per uns altres paràmetres, avui en dia hem vist la importància que tenen aquestes plataformes que apareixen i desapareixen com els bolets, i que realment la gent es mou, i s'ha demostrat últimament, es mou per interessos concrets. És a dir, el dia que li fa mal la sabata, li fa mal... millor dit, la sabata no li fa mal, li fa mal el peu, li fa mal just aquell peu, no el peu dret i no el peu esquerre. I, per tant, jo crec que els paràmetres són ja una mica diferents. És normal que surtin, tots partits han sortit, l'1 del PP no és nou ara, és a dir, tenim exemples, per exemple, a vegades ve aquí la tertúlia, la Carina Mejías, i, evidentment, doncs, també ha marxat, ha abandonat el PP. Tots els
partits... Cas, eren... El cas d'ella és un cas personal, no? Exacte. Que es va passar a Ciutadans, una força que ja havia nascut.
Exacte, però vull dir que ara, de totes maneres, jo, esclar, ara també porto, hi ha un temps jubilat de la política municipal, però decisions...
Vostè ha viscut la d'esquerra de l'any 96, amb Àngel Colom.
D'esquerra jo vivia cada setmana d'aquestes decisions, no? I del que marxava, i després al cap de 4 dies tornava, i del que s'emprenyava, i que... Bé, d'això tots els partits es viu, i sí que és veritat que hi ha un que quan arriben a cert nivell o quan has tocat certes quotes de poder, costa molt altre cop tornar a ser militant de base. És dir, això, hi ha moltíssima gent que no ho accepta. Mm.
Senyor Sánchez Costa, que volia rebatre algun dels arguments que s'han sentit?
No volia...
Rebatre o ratificar, o el que sigui.
Afegir algun comentari, perquè penso que efectivament el Partit Popular doncs és un partit que ha apostat per la moderació, i el president del govern doncs crec que queda clar que té un caràcter moderat, temperat, tranquil. Ara, també penso que és important, per no caure en tòpics, no? Subratllar que en alguns aspectes importants que alguns d'aquests partits, per exemple Vox, que ara reivindica, doncs en fa bandera, nosaltres, el Partit Popular, hem anat bastant més lluny, o més lluny que el que va anar José María Aznar i els seus governs en el seu moment. Perquè, clar, és molt fàcil dir... No,
això,
vosaltres
això no ho dubto.
Sou tous. Per exemple, en la defensa de la vida. En la defensa de la vida. Mariano Rajoy ha estat, amb la nova llei de l'avortament, molt més valent que el que va ser el president Aznar, el qual ens mereix tot el respecte i el qual sempre escoltem, no? Però en aquest punt, per exemple, hem estat molt més valents i molt més audaços. En la llei d'educació també hem tingut més gosadia, hem estat més valents, hem anat més enllà. El president Rajoy doncs no ha tingut cap contacte, diguéssim, amb l'entorn Abertzale, no? I altres sí que en van tenir. Per tant, jo crec que hi ha acusacions una mica injustes.
El senyor Mariano Oreja, per exemple.
El senyor Mariano Oreja, en el temps de la treva famosa, efectivament. Bé, en tot cas, digui, perdó, que són acusacions injustes de ser massa tous, vol dir vostè.
Sí, vull dir que nosaltres hem fet una aposta per la moderació, però en alguns temes que considerem fonamentals també Doncs som contundents, som audaços, som valents, potser més que altres que ara ens volen donar lliçons sobre aquestes qüestions.
Ens acompanyen avui en el Mirador de l'Actualitat Fernando Sánchez Costa, diputat del PP al Parlament, Joan Pallarès, historiador i delegat de la Federació Espanyola de Donats de Sang a Catalunya, i l'advocat Josep López de Lerma, exvicepresident del Congrés, que ens acompanya des de Girona. Senyor Pallarès i senyor López de Lerma...
Aviam, jo és que, no sé, la moderació no la veig, almenys com a nacionalista català, i jo realment és que em sembla que és una mica un sarcasme, no?, que em diguin que és un partit moderat, jo no
cas, aquestes opinions es poden donar, però no és el tema d'avui, eh?
Dir-li al senyor Rajoy moderat, jo crec que en tot cas li podríem dir ambigu. Si li podríem dir alguna cosa, li podríem dir ambigu. I després, miri, vostès tenen un problema, que és que, miri, Esquerra tenia un problema, i és de que i tot el partit, pràcticament tothom era historiador. Vull dir, jo crec que teníem, jo sempre deia que si diguéssim advocats i economistes i enginyers en lloc de tants historiadors, aniríem millor.
Com el líder actual, no? És un historiador, pues, també.
Sí, exacte. Pues jo crec que ens sobraven allò, els historiadors, no? I vostès, el problema que tenen és que suposo que els hi sobren advocats o els hi sobren... però els hi falten psicòlegs.
Home.
I sí, els hi falten psicòlegs.
Home, això és una mica fort.
Vostès, el problema que tenen és que, de debò, és que... Fernando, li dic de debò i amb el cor de la mà, no saben explicar-ho, vull dir, no saben explicar les coses, perquè, miri, amb el tema de l'avortament...
I psicòleg en el sentit polític de la paraula.
Llavors ens falten comunicadors, però no psicòlegs.
O comunicadors, també, vaja. El tema de l'avortament, no és que ara hi hagi més avortistes que abans, no és que ara n'hi hagi més que abans, és que no ho han sabut explicar-ho bé. El tema dels independentistes, no és que hi hagi més independentistes que abans. Si no hi ha hagut importacions, no hem anat a un país a comprar independentistes i ara els han deixat anar aquí a la plaça Catalunya. No, és a dir, vostès no ho han sabut explicar. Amb el tema de l'ensenyament, tenen l'estranya virtut, és a dir, com a l'any 36, allò que va dir l'un amb uno de vencereis, mas no com vencereis, doncs tenen l'estranya virtut de precisament de cosa que toquen, cosa que solvienten, és a dir,
sí, però no potser, perdonin, senyors...
però tenim l'estranya virtut de no convèncer i després guanyar per majoria absoluta a les eleccions.
Això és l'extraordinari.
Bueno, doncs clar, potser
vol dir que hi ha una part de la raó,
eh? Potser és que després són molt eficaços. Jo que em consta, no és Esquerra Republicana mai ha guanyat les eleccions
tenen,
aquí a Catalunya.
No? Tenen l'estranya virtut d'emprenyar a tothom.
Senyor Pallarès, perdoni que, evidentment, tot aquest debat que sorgeix ara és ben legítim i podríem continuar, però com que sembla que aquesta no és la causa dels problemes que té el PP per la dreta, sembla que aquesta
que també
no
emprenyen per la dreta.
Potser també, però en un altre sentit, segurament.
Perquè
no?
En les víctimes del terrorisme, tres quarts del mateix, n'hi ha que sí que potser estan...
No, però...
Vostès i jo... tal, però n'hi ha que diuen les mil pestes.
Perdonin, però només un moment, i ara
sí,
tornem a Girona,
sisplau,
tornem
sí.
a Girona, però és que jo refuso aquesta idea de que nosaltres... Tothom està en contra de la llei d'educació. Hi ha molts professors que estan contents perquè estan farts d'aquest sistema educatiu, estan cremadíssims d'aquest sistema educatiu i el que volen és una reforma a fons. Que els sindicats educatius, que les patronals, que més totes depenen de les subvencions...
Però volen la seva reforma?
Doncs alguns sí i molts professors també.
I altres
bé, en tot cas, no és el tema de discussió, però gràcies també per les aportacions. Senyor López de Lerma, sobre en la línia del que comentava abans el senyor Pallarès i també el senyor Sánchez Costa, sobre el que pot passar en el PP, sobre el que està fent, que pugui explicar els moviments interns...
No, a veure, jo crec que és quelcom natural que el PP deixi anar llast per la dreta, quelcom natural. És més, des de la meva perspectiva, tot i, diguem-ne, els anys que el Pallarès ha posat el dit aquí, no? Però amistosament s'entén, no? Uh-huh. Que vaig estar en política, crec que li convé el PP per amoderar-se, perquè el que està fent estic en la línia que ha dit el Joan Pallarès, no estic en la línia que diu el company Sánchez Costa, per amoderar-se li convé deixar anar llast per la dreta, per la lletra, perquè no es pot ser presoner de dos. De fet, no s'hauria de ser presoner de ningú, per entendre'ns, no? sinó del seu propi contracte electoral, i un contracte electoral molt més clar que no pas amb algunes matèries que aquí sobre la taula s'han posat, no? Que es poden interpretar des de... Bueno, que estan escrites des de l'ambigüetat i es poden aplicar des d'una posició i des d'una altra i de les dues alhora, per tenir-nos gairebé, no? Però jo crec que és bo pel PP deixar llast per la dreta i que tinguem un partit moderat, un partit, diguem-ne, centrat en el sentit d'espai electoral, i que això és bo, i que jo crec que això és bo. Després, què pot succeir? Que tingui majors dificultats? Doncs, escolti, és que les campanyes electorals, que el Partit Popular, quan ha guanyat, i això diràs, es pot dir, bueno, això és bastant natural, sí, quan ha guanyat ha estat més pel desencert dels seus adversaris socialistes que no pas per encert propi.
Si fem... el senyor Sánchez Costa, però vaja, això
no, és a dir, a veure, anem a veure, quan guanya l'Aznar la primera vegada que guanya, diguem-ne, amb les potes serrades, si se'm permet l'expressió, la paràbola, no? És a dir, sense majoria parlamentària suficient, és perquè el felipisme, que es deia aleshores, avui ja el terme ha desaparegut del mapa, bueno, s'enfonsava, se liquidava per temes de corrupció i per esgotament del propi model, no? Quan guanya de nou, és perquè l'Aznar, primer govern, 96-2000, que per mi ha estat el millor govern que ha tingut mai a Espanya, per mi, continuo dient-ho, és perquè l'Aznar fa una política absolutament moderada, que no espanta, els electors del centre-esquerra, que no espanta els electors del centre-esquerra.
I li dona la victòria per majoria absoluta.
I li donen després la victòria per majoria absoluta. Amb la majoria absoluta, passat dos anys, és quan, si se'm permet, Sánchez Costa, no, Fernando, no t'enfadis, és a dir, entre cometes, no?, en terme col·loquial, s'embogeix. Aleshores, succeeix el que va succeir a Atocha, i entre un cert cansament per aquest embogiment del propi president Aznar i molt mal explicat el tema d'Atocha, de cop i volta es dona la volta allò que es diu en 48 hores en el marcador. Bé, quan torna a guanyar l'Aznar és perquè, escolti, tots, fins i tot jo que ell mateix, jo crec que ell mateix també, estaven tits del Zapatero. Ell mateix també, quan es posava davant del mitjà.
Vol dir que guanya Rajoy.
I guanya Rajoy. Sí, sí. Per tant, i a mi això de que es guanyi per defecte de l'adversari, com a demòcrata, no m'agrada.
Bé, senyor, hem d'anar acabant perquè ens queden només un minut i mig. Ja ho ha dit prou clar el senyor López de Lerma i li ho agraïm. Una última intervenció, senyor Sánchez Costa i senyor Pallarès, si poden, breument.
Molt breument. Jo crec que nosaltres hem de ser moderats des del Partit Popular perquè tenim un talent obert, liberal. Ara, que la moderació no impliqui un relativisme absolut, que senzillament dir allò que la gent vol sentir.
No, d'acord amb això.
Jo lamento, per exemple, Convergència i Unió aquests darrers anys, que en qualsevol debat ideològic que no sigui nacional, es posa completament de perfil al Parlament de Catalunya, completament de perfil, no? I per nosaltres això és sorprenent. Per tant, nosaltres moderats, però també fidels als nostres principis.
Senyor Pallarès?
Aquesta desafecció política que hi ha en aquests moments té una causa, la causa sobretot és la corrupció, i evidentment tots els partits hi contribueixen, però alguns partits hi contribueixen més que els altres.
Ho deixarem aquí, no hi ha temps per més, però ens quedem amb ganes de parlar-ne més en una altra ocasió, i sobretot després de les europees veurem com va la cosa. Gràcies, Fernando Sánchez Costa, diputat del PP, Joan Pallarès, historiador, i Josep López de Lerma, advocat i exvicepresident del Congrés. A tots, bon dia i fins una altra.
Molt bon dia i fins una altra.
Adéu.
Gràcies.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Cada dimecres al primer cafè, a les 9 i 10 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, els dimecres a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. Repetició els dijous a les 6 de la tarda.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 15 al 22 de febrer, Xipre. Descobreix la Mediterrània Oriental amb nosaltres i empapa't de bellesa. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust. Avui fem el cafè amb...
Avui fem el cafè amb Maria Àngels Aire, que és l'adjunta de la gerència de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya. Ahir celebràvem el Dia Mundial de Lluita contra aquesta malaltia i tots hem pensat en casos que coneixem més o menys propers, casos que de vegades se superen i de vegades no. De la lluita contra el càncer parlem avui breument fent un ressò de la commemoració d'ahir amb Maria Àngels Aire. Ens escolta ja l'adjunta a la gerència de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya, Maria Àngels Aire, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com està en aquests moments la lluita contra el càncer, coincidint amb la celebració ahir del dia?
Bé, doncs les perspectives són esperançadores, doncs la tendència és estabilitzar-se als casos de càncer, no? Però de tota manera continua sent una realitat molt present en totes les famílies.
Quins són els càncers més freqüents actualment?
Bé, actualment amb els homes, pròstata, pròstata, el pulmó, els de pulmó va disminuint, En canvi a dones el que més s'està incrementant és el càncer de pulmó, doncs perquè estan començant a tenir les conseqüències de l'hàbit de fumar. I mama s'està disminuint, s'està estabilitzant.
Per tant, aquests són els més freqüents i a partir d'aquí doncs anem coneixent quins tipus de càncer augmenten, quins disminueixen, quins tenen més beneficis d'una investigació que sabem que s'està fent, no? Els oncòlegs treballen, podem dir que dia i nit, de forma continuada, no?, per trobar remeis a aquestes malalties.
Exacte. Bé, un dels càncers que més augmenta, si sumem homes i dones, és el càncer de còlon, no? I precisament aquest és un dels càncers que més prevenció es pot fer i més a temps es pot detectar. Per tant, es podem incidir-hi molt en fases molt inicials, no? De fet, l'associació, en el mes de juny, va aconseguir que s'inclués en la cartera dels Serveis Nacionals de Salut el cribatge del càncer de còlon, Per tant, de poder-ho detectar en fases molt inicials. No? I aquesta és la idea de la investigació, de la prevenció, per detectar i curar el més aviat possible tots aquests càncers, perquè el pronòstic no és el mateix segons el moment en què es detecten.
La mortalitat, repassant algunes dades, ni que sigui parcialment, baixa d'un 13% en l'última dècada. També doncs, es destaca aquests dies la importància de la prevenció i també el fet que vaja, els programes de detecció precoç van funcionant a Espanya. Demanen des de l'Associació Espanyola contra el Càncer als responsables polítics més mesures per fer front a aquest problema. Hi ha alguna possibilitat de millorar l'eficàcia des de l'òptica política?
Bé, és una situació en la que tots hem de seguir en la mateixa direcció, no? I hem de treballar tots en el camp de la prevenció, en fomentar els hàbits de vida saludable, però ja amb edat infantil, no? Ja amb els nens s'ha de començar a incidir que adquireixin aquests hàbits de vida, ensenyar a reconèixer els signes d'alarma el més precoçment, i això es pot fer des de totes les vessants, i evidentment des de la política també.
Una última qüestió a Maria Àngels Aire, adjunta a la gerència de l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer a Catalunya. Hi ha alguna activitat de les que es fan aquests dies en el terreny cultural i social a Catalunya que ens vulgui destacar, si alguna de les que es van fer ahir dia contra el càncer o en els propers dies?
Bé, en tots els municipis on nosaltres estem presents, en les nostres juntes, hi ha activitats al carrer donant informació sobre la sensibilització, sobre el codi europeu dels signes del càncer per detecció precoç. S'estan fent xerrades, s'estan fent tallers i hi ha una jornada per streaming de l'associació, que és a nivell nacional, en el que es tracta aquest tema des de totes les vessants.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels Aire, adjunta a la gerència de l'Associació Espanyola contra el Càncer a Catalunya. Felicitats per la feina que vostès fan. Bon dia i fins una altra.
Moltíssimes gràcies. Bon dia.
Adéu-siau.